Avui incorporem en aquest estudi la presència del president d'Spanair, Ferran Soriano. Senyor Soriano, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé.
I ara vostè m'haurà d'aclarir, perquè ahir va haver una notícia que es va escampar com una pólvora a la tarda, que deia Ferran Soriano podria deixar Spanair i tornar al futbol amb una oferta del Manchester City. Sí, aviam, començo pel final. Té una oferta al Manchester City?
Començo pel principi, jo.
D'acord.
No me'n vaig enlloc.
Molt bé.
No,
perdó?
Que no marxo enlloc.
No marxo enlloc.
No, no. El projecte Spanair m'ocupa tot el dia i tota la nit, cada dia, i no solament jo, sinó tots els que estem dedicats en això, no ens penseu moure d'aquí fins que no estigui fet i tancat i ben tancat. No? És cert que ahir va sortir, de fet, una web anglesa a la Índia, aquesta informació, I el cert és que durant tot aquest temps, ara i abans, i m'ha passat diversos cops, que he rebut interès d'altres propostes per fer altres coses, i algunes de futbol i d'Anglaterra, no? I la meva resposta a totes aquestes propostes és, ara no. Estic molt concentrat en això, i fins que no ho acabem, doncs no penso pensar en una altra cosa, no? I ja està, i no hi ha més, no?
Però el del Manchester City interpreto que és veritat, eh?
Home, jo el que per respecte i per prudència, jo no puc dir-li qui s'ha interessat o qui ha fet ofertes, no? Però el que sí que puc dir és que la resposta a tothom és ara no.
Ara no. Però a partir del moment que hi hagi un sí, suposem, és a dir, que Spanair digui arribem a aquest acord amb Qatar Airways, llavors sí que ja s'ho plantejarà? És a dir, haurà arribat ja allò on volia arribar? És a dir, amb una fusió amb una altra gran marca per poder tirar endavant un projecte que semblava molt difícil quan va començar, que és el d'Spanair?
Sí, jo crec que quan fem això vol dir quan entrem a la tercera fase del projecte, que és fer vols intercontinentals i tinguem el soci per fer-ho, no solament jo, sinó tots els que s'estan deixant i s'han deixat la pell en aquests 3 anys, doncs s'hauran de replantejar què fan, no? Perquè és una fase nova, és una vida nova, és una vida molt millor, perquè la que tenim ara és de patiment diari. La que tindrem després serà una vida, haurem pujat a la primera divisió o a la Champions de les aerolínies i podrem competir de tu a tu amb tothom. No em refereixo només a Spanair, sinó a Barcelona, no? Llavors la discussió entre Barcelona i Madrid serà més fàcil, no? I jo crec que en aquest punt tothom pot replantejar-se què fa, inclús continuar empenyent aquest projecte dos o tres anys més.
Interpreto que si això s'acaba relativament aviat, vostè podria arribar-se a pensar, i de fet crec que ho pensarà, de marxar després d'haver completat una primera fase que era d'expansió i sobretot ara d'internacionalització amb vols transoceànics amb la marca.
Sí, jo crec que, com deia, no solament jo, sinó tothom, i a més fins i tot l'empresa o el conjunt de la gent que ha estat empès això, que ha estat empenyent això, doncs podem decidir fer-ho de la mateixa forma o d'una altra forma.
Chiqui i Wittgenstein, perquè ha sortit també, aniria amb vostè a allà on fos d'Anglaterra?
Jo crec, com he dit diversos cops, no? Jo crec que parlant de futbol, l'arquitecte dels èxits que tenim avui és ell, no? Jo ho he vist amb els meus ulls i, per tant, no hi he parlat ahir, no? Però qualsevol club del món que em preguntés a mi, escolti, vostè qui fitxaria per fer això? Diria el Chiqui.
Per tant, significa que sí.
No estic dient això. Estic dient que és un gran professional i crec que ell tindrà propostes per fer el que vulgui.
Val,
no depèn de mi.
En quin punt està el possible acord amb Qatar Airways, que fins i tot abans de Nadal va obligar a fer una visita al país àrab del conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell?
Doncs aquest acord està en la seva recta final, no? Aquestes són unes negociacions complexes d'una operació molt, molt gran i de gran valor pel nostre país i també pel seu. I per tant això es pot acabar qualsevol dia, no? Però la veritat és que no li sé dir si aquest dia serà demà o serà d'aquí.
Però és imminent.
Demà segur que no, però pot ser en els propers dies o en les properes setmanes, no?
Però és imminent, per entendre, és a dir, hi haurà acord en Qatar Airways, això, si no es torça?
Això no li puc dir, perquè no ho sé, no? Però evidentment hem avançat molt. També li he de dir que no és aquesta l'única companyia ni l'únic país que s'ha interessat en Barcelona i en el seu hub. O sigui que el món no s'acaba amb això, tenim altres opcions i per sort l'interès d'altres països i altres aerolínies contrasta i desmenteix el poc interès que ha tingut Madrid en Barcelona, no? El que nosaltres estem venent no és una companyia aèria, estem venent l'accés a un dels millors i últims hubs que queden disponibles a Europa.
Val. Llegíem ja 5 dies les declaracions del president d'Iberia, Antonio Vázquez, dient Spanair no té futur i tot el món ho sap.
Això és
mourinyisme?
Li he de dir que ho considero molt desafortunat. Molt desafortunat. Jo no parlo malament de cap competidor, i vostè tampoc, ni ningú. I, per tant, no entenc que el president d'Iberia faci això. Més quan el president d'Iberia s'asseu sobre inversions bilionàries de l'estat espanyol els últims anys. No li parlo de l'any 70, eh? I el que ha passat aquí és que, amb un criteri que no ens afavoreix especialment, però un criteri, l'estat espanyol decideix invertir bilions d'euros a Iberia, i Iberia decideix fer un hub a Madrid i no fer-lo a Barcelona, i a Barcelona deixar una aerolínia filial, Vueling, de baix cost, que no fa vols intercontinentals, etc. No? Però aquests diners que han servit per construir el hub de Madrid, escolti, una part són seus i nostres, eh? Potser, no sé, el 25%. No? I per tant em sembla desafortunat que digui això. Avui, miri, a dia d'avui, cada setmana hi ha 200 vols intercontinentals d'Iberia des de Madrid, i des de Barcelona n'hi ha dos. No hi ha cap comparació econòmica, cap competició esportiva, res del món en què Madrid guanya a Barcelona 200-2. Per tant, això és una manca d'interès raonable per la seva part, però que a nosaltres no ens va bé. I com que no ens va bé, hem hagut de fer aquest esforç colossal de comprar una companyia aèria, transformar-la, construir-la, etc. I, com a mínim, mereixem el respecte d'això que estem fent, que és tan complicat, però que és tan important i tan necessari per Catalunya.
Aviam, Toni Soler, alguna pregunta? Francesc Marcalva, Toni Comín i Jordi Juan. Endavant, Toni Soler.
Bon dia, Ferran. Tot això que dius, intentar, diguem-ne, alterar aquesta desproporció entre Madrid i Barcelona, això sense la política és possible? Es pot fer només des de l'economia i la societat?
No, de cap manera. Això no es pot fer si no es fa des de la política, des de la societat civil, des de les institucions públiques, i això és el que està passant. És a dir, quan jo a vegades vaig a Madrid i em diuen no us en sortireu d'això, els empresaris catalans no invertiran en una aerolínia, no funcionarà. Escolti, Iberia no s'ha construït amb els empresaris madrilenys, eh? S'ha construït amb diners de l'Estat, de tots, no? I per tant, efectivament, és imprescindible que hi hagi un suport polític al darrere. I la veritat és que l'hem tingut.
El suport a les línies aèries o les infraestructures?
Amb dues coses. No? Ahir vam tenir una notícia dolenta. No? Uh-huh. Que jo personalment espero i penso que això es corregirà, no? Perquè vostè mira els números de l'aeroport de Madrid i Barcelona, és que són idèntics. És que el número de passatgers que van a Madrid o que van a Barcelona, de fet, és més gran a Barcelona. I, per tant, gestionar-los com un tot des de Madrid no té sentit. Per tant, jo crec, voldria pensar, i ho penso, que el govern espanyol recapacitarà.
Home, ja des de part de la caverna es parla de que Spanair és una obsessió nacionalista.
I miri, en l'acord de fusió entre Iberia i British Airways hi ha un paràgraf que diu que Caja Madrid, que hi va invertir 740 milions, es reserva el dret de conservar la marca per l'interès nacional, no? Llavors, sembla que interès nacional només n'hi ha allà, i aquí no, el mateix president d'Iberia va dir que érem una companyia regional. Però, escolta, jo crec que això ho hem de superar, i el que hem de fer és que és el que fem, treballar fort, i si la potencialitat de Barcelona com un hub no la veuen allà, escolta, ja la veuran altres països del món, i ja vindrà algú a apostar fort per això. Perquè, de fet, si lluitéssim amb les mateixes armes i tinguéssim pressupostos il·limitats, doncs ho podríem fer nosaltres sols, però no és el cas. No tenim il·limitats i, de fet, en tenim pocs.
Sí, per entendre's, en comparació amb l'aeroport de Barajas, l'aeroport del Prat està jugant a segona divisió.
I tant. I vostè llegeix els diaris o les revistes especialitzades o els experts i diuen a Europa hi ha 4 o 5 aeroports, que són Barajas, Heathrow, Charles de Gaulle, Schiphol, Amsterdam, Barcelona, no surt, perquè malgrat que som el tercer aeroport d'Europa en volum de passatgers d'origen destinació, gent que ve a Barcelona, som el tercer, eh? Primer Londres, després París, després nosaltres. Quan veiem quin aeroport som, caiem al número 10, 11, 12, perquè no tenim vols intercontinentals i no tenim vols de connexió, perquè cap aerolínia històricament ha apostat per això. És a dir, tenim la matèria prima per fer un dels hubs del món i no tenim ningú fins avui que s'ho hagi cregut i que hi hagi apostat en ferm.
Potser és que no interessa que hi hagi un hub a Barcelona.
Amb una concepció, una visió de l'Estat, i això no ho dic jo, que en sé poc, no? Li preguntes al germà Bel i t'ho explicarà millor, amb una visió de l'Estat radial, centralista, òbviament no interessa, no? I això no és nou, és de tota la vida, diem, no? I el que fem és lluitar contra això. I en aquest cas tenim arguments per fer-ho.
Francesc Marc Álvaro.
Sí, no, la sensació que un té sempre és que Catalunya, com va passar amb la construcció dels autopistes, ha de pagar de la seva butxaca allò que l'Estat no ha fet històricament, no? Per això tenim autopistes aquí, per això paguem peatges, perquè va haver un moment que, diguem, la pròpia societat va haver de fer allò que un Estat X no va fer. Però això demana compromisos, i és veritat que heu fet un compromís important amb la companyia, i també a Catalunya hi va haver l'acte aquell famós d'IESE, on es va fer tota, diguem, una cerimònia de la societat civil, o per ser més concret, d'una part de la societat civil, de les elites econòmiques, etc. La meva pregunta és la següent. Des de l'observatori de dirigir una companyia com aquesta i d'intentar, diguem, podríem dir, si se'm permet, pixar contra el vent, perquè és el que esteu fent, el compromís aquest de les elites, tu el veus un compromís ferm, un compromís que pot durar, que fins i tot és capaç de plantejar un cert conflicte amb Madrid, diguem, ja sé que hi ha gent que no s'encadenarà, però ja m'entens, és dir, de plantar cara i dir, escolta, hi ha una lluita d'interessos legítimes, som-hi, o tu, des d'aquest observatori que parles amb gent molt significativa d'aquesta ciutat, creus que al final sempre ens passa allò, els catalans ens arruguem? Escolta, Ferran, deixo estar. Explica'ns una mica, si pots, quin és el to muscular d'aquestes elites.
Mira, jo crec que això que has dit em sembla molt interessant, no? I amb el risc de parlar d'història amb historiadors a la taula, que en sabeu més que jo, això que has dit de les autopistes, pots anar més enrere, eh? Tu vas a mirar
ferrocarrils.
Els productors de la fruita seca de Reus es van haver de construir ells el tren que anava fins al port de Tarragona. I per tant, la història es repeteix, no? I la història és sempre igual. La visió centralista radial de l'Estat et posa en dificultats. I davant d'aquestes dificultats et queixes. Pas dos. I el tercer pas, fas alguna cosa, no? En aquest cas, estem al pas tres. Se'ns hem queixat a l'IES i hem fet alguna cosa. Comprar una companyia aèria i fer tot això que estem fent, no? Llavors, sobre el compromís, jo crec que depèn de si tu mires el got mig ple o mig buit, no? Jo n'he vist moltíssim de compromís, amb situacions dificilíssimes, de manca de pressupost, de dificultats econòmiques, i la gent donant la cara i treballant per això. També és cert, però, que el rival està dins. El rival està més a dins que a fora, no? Això, si em permeteu, és com el futbol, no? Històricament al Barça li van bé les coses quan a dins estem tranquils, perquè el rival, el Real Madrid, se'l pot guanyar sempre, no? Ara, a dins, a diferència d'Ibèria, per exemple, tenim rivals. Tenim Ibèria mateix, que està dient, no, escolti, no ho faci això. Diu, jo no ho faré, el hub jo no li faré, però vostè tampoc, no? I llavors, per això fa falta una dosi extra de determinació, de compromís, etc. I jo crec que en tenim el bec cada cop més.
Toni Comín.
Sí, dues preguntes una mica complementàries, diguem. Una és, per ja ha sortit l'aturada del pla de privatització del govern Zapatero, diguem, que ha anunciat la ministra Pastor. En quina mesura ens complica la vida, però diguem, Spanair, diguem, i de retruc a tots els barcelonins i tots els catalans. I l'altra seria, és evident que la crisi ha complicat la vida a totes les companyies aèries, a tots els aeroports, però podríem dir que amb la crisi encara hem perdut més avantatge, encara anem més enrere en comparació amb Madrid? És a dir, ens ha posat més enrere la crisi o no?
Sobre aquest segon punt, la resposta és no. La crisi ens afecta a tots igual, i jo crec que l'aeroport de Barcelona i les companyies aèries de Barcelona han resistit la crisi bé. No l'hem resistit pitjor que Madrid. I el primer punt que deies sobre l'aeroport ens perjudica a llarg termini, i tant. Fa tot el sentit que l'aeroport estigui gestionat des de les autoritats i les institucions locals. A curt termini, pel que estem fent a Espanya avui, no, ho farem igual. Lluitarem igual, intentarem trobar el soci industrial igual, i l'aeroport és una infraestructura que ens dona servei, nosaltres som clients, i donen un bon servei, i per tant això no ens aturarà.
Jordi Juan.
Bé, jo sobretot desitjar-li molta sort. Jo recordo quan realment Iberia era un monopoli, era una societat estatal, i els primers que van trencar la competència van ser vostès, crec recordar, no? Va ser Spanair. Jo li voldria fer una pregunta. Jo d'aquesta taula potser sóc el que sóc més perifèric, no? Veig que les grans, els grans aeroports a Europa a vegades tenen al costat un aeroport de reforç, no? Pensem Charles de Gaulle, Orly, no? Moltes vegades es havia parlat, home, l'aeroport de Barcelona necessitaria també, o podria servir com per descongestionar el tràfic aeri a Barcelona, utilitzar algun dels aeroports de la perifèria, no? I l'exemple clàssic que es posava era Girona, no? L'aeroport Costa Brava. Vostè creu que això seria bo? Ho dic perquè ara hi ha un debat sobre aeroports i infraestructures aeroportuàries que realment s'han fet, on no s'havien de fer o no serveixen. Penso aeroport La Rioja, per exemple, Logroño, no? No sé si n'han fet una ciutat real, no sé. Vostè creu que seria bo per l'aeroport de Barcelona poder treballar conjuntament, planificar conjuntament amb un aeroport com el de Girona?
Seria bo.
Soc gironí, eh? No, no sé si se l'ha notat.
Seria bo, però si em permet, anem tard, perquè el que ha passat arreu d'Europa i el que fa sentit és que l'aeroport gran de la gran ciutat, és un aeroport intercontinental, on hi ha una aerolínia de xarxa, es digui Lufthansa, es digui Air France, que fa els vols intercontinentals, i les companyies de baix cost van a parar a l'aeroport una mica més perifèric. I això fa sentit. Aquí estem en una situació terrible, que és que hem deixat aquestes companyies tipus Ryanair que entrin a Barcelona i fan més difícil que a Barcelona tinguem els vols intercontinentals i deixen Girona i Reus més buit. No? Per tant, la situació òptima que tenen molts aeroports, moltes ben millor planificats, diguem, és empènyer les aerolínies de baix cost a l'aeroport secundari, que fan un servei molt bo.
Home, ha desplegat el desenvolupament de l'aeroport de Girona.
I, en canvi, a l'aeroport més gran tenir els vols que t'han d'unir amb la Xina, Amèrica, etc. Escolti, ningú pensa, ni pot pensar, que nosaltres mantindrem el Mobile World Congress a Barcelona o el Congrés de Cardiologia sense vols directes a la Xina. És que no pot ser. És que a mig termini no pot ser. I, per tant, ho hem de fer.
Escolti'm, en aquest possible acord que hi hagi en Qatar Airways, es garantitza que el nom... és a dir, escolti, miri, vostè, com jo que venim, que la cabra tira el monte i venim d'on venim, o hem estat on hem estat, quan va haver-hi, per exemple, amb el Barça de bàsquet, el gran debat de si la marca anava davant o anava darrere, i llavors molts es van posar les mans al cap i no ha passat mai res, i això val pel Barça, però per tutti quanti del món del bàsquet, amb el tema Spanair i Qatar Airways també passarà el mateix? Qui perd el nom? Els dos anirien junts?
Qualsevol inversor que vingui ha de venir com a inversor minoritari, o sigui, com a màxim un 49% de la companyia. I, per tant, en aquesta companyia manarien els catalans i posaríem el nom que ens agradés més a nosaltres. No hi ha discussió sobre el nom.
Seria Spanair o canviaria?
Sí, en principi sí, però estaríem lliures si volguéssim, i això caldria pensar-ho, de canviar-li el nom i posar el nom que més ens agradi a tots.
Per això va haver-hi un debat, recordo, Toni, sobre el tema de l'Spanair, el canvi de nom i tot.
Sí, el recordo molt bé, però crec que aquí tenim un avantatge lingüístic o fonètic. Si Qatar s'escrivís amb C, es podria dir Qatar i estaríem tots contents.
Ostres!
M'entens què vull dir?
Senyor Soriano, apunti!
M'apunto.
Sí, perquè si tu poses Cat sense l'excusa de Qatar, llavors ets un català provincià nacionalista de campanari i, per tant, no pot ser. Però si el Cat dius que es refereix a Qatar, aleshores ja ets cosmopolita.
Qatar.
I llavors ja pots fer-ho.
Has d'afegir una I, no?
Qatar. 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 Qatar.
Però Qatar... no és, que, és una mica cacofònic, no sé. Però bueno, no sé, ja... Quedem i en parlem, eh?
Vostè no, seria... no és prioritari, això, ara.
Seria partidari de fer el canvi o no de nom?
La veritat és que el nom que tenim funciona, ens va bé, els clients reconeixen el servei que donem i adonis-se'n que estem fent això per plantar 20 avions de gran tamany a Barcelona, que això és una inversió d'uns 4.000 milions d'euros, i per anar a Sud-amèrica, a la Xina, etc. O sigui, el nom ens ha d'agradar a nosaltres, però els ha d'agradar als clients que tindrem al Japó, a la Xina i al Brasil.
Perquè
I Spanair és un bon nom.
Ja, és a dir, ja té al cap els primers desplaçaments transoceànics si es tira endavant aquest projecte conjunt amb Qatar?
No els tinc jo al cap, estan escrits i estan planificats i tenen detalls. No?
Per exemple, el primer seria...
Bé, no li puc dir per no donar pistes a la competència, però és molt fàcil, perquè si vostè mira la llista de destins des de Barcelona amb més passatgers, el primer és Nova York, el segon és Buenos Aires, el tercer és Tòquio, el quart ja està posant Shanghai, São Paulo, llavors d'aquests l'únic que tenim ben cobert és Nova York, amb 3 vols al dia, per tant, escolti, no caldrà que anem nosaltres. No?
20.000 milions, has dit, d'inversió?
Sí, no, 4.000.
Però jo pensava que AENA prohibia per escrit a les companyies que els vols transoceànics sortissin d'algun lloc que no fos Madrid.
No, no, no. Els permisos els dona l'Estat, l'Estat espanyol, i n'hi ha disponibles. El que passa és que, òbviament, n'hi ha menys, perquè Iberia ja en té molts, no? Llavors tu t'has a posar a la cua. Però això no hi haurà problema. Si tenim la inversió, trobarem els permisos per volar.
Anem a la publicitat un minut, després parlant d'altres històries, no puc escapar sense preguntar-li pel Barça, senyor Sorian. A més, vostè em provoca, perquè veu una corbata blaugrana avui, i per tant no em puc...
És que vaig al Camp Nou.
Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava. Però abans, quin percentatge s'està negociant amb els catarís que s'endurien d'aquest pastís? De què estaríem parlant?
No, li dic com a màxim un 49%.
Però sobre quin número estem parlant? De quin percentatge estem parlant?
Proper aquest.
Proper aquest, eh?
Sí.
Proper aquest. Escolti'm, si es tanca amb la línia un acord amb Qatar Airways, és evident que hi haurà vols directes a Qatar, no? M'imagino?
Sí, ja n'hi ha avui, però n'hi hauria més.
N'hi hauria més. És un dels pactes que hi haurà amb la companyia, sense cap mena de dubte. Val, molt bé, escolti'm. Tema Barça, vostè va al Camp Nou aquesta nit. Sorprenent, no?, tot el que li està passant al Barça aquests últims anys.
No, no sé des de quin punt de vista, jo crec que estem encantats. Jo vaig al Camp Nou amb una il·lusió avui, com quan tenia 10 anys. Estic entusiasmat d'anar allà i cridar i recolzar i tal. És fantàstic. És fantàstic perquè ens va bé. I a més tenim un rival, no? No anava a dir enemic i més retingut. Mm-hmm. Tenim un rival que és mediàtic i que diu coses i tal. Està molt bé. És fantàstic.
Mm-hmm. El sorprèn el que està passant a Madrid?
Miri, no. No em sorprèn, perquè s'ho podien haver imaginat. Escolti, nosaltres, quan vam haver de, malauradament, doncs no ens anava bé amb el Frank Rijkaard i vam haver de buscar un entrenador, també ens el vam mirar aquest, i el vam entrevistar i vam parlar, i la conclusió dels que vam parlar amb ell va ser: no pot ser, perquè ens posarà en un foc mediàtic cada setmana, ens encendrà un incendi, no? I, per tant, no pot ser.
No és això el que es diu vostè. Es diu que vostè va anar allà, i el Mark England sembla també, que van anar allà, i que vostès, la seva opció primera era la de Mourinho i no Guardiola.
Això és mentira absoluta. Primer, que jo no hi vaig anar a aquesta reunió, que hi va anar el Chiqui, que era el decisor, i el Chiqui va venir a la junta directiva i va dir: tots aquests criteris i per aquestes raons la meva recomanació és que sigui el Pep. I tothom va dir: collonut. I un dels problemes que ell va identificar, i que era evident, era que, i d'altres, però una de les dificultats és que gestionar Mourinho, la seva interacció amb l'entorn, amb la premsa, etc., seria molt complicat i d'altíssim risc. Jo, la veritat, jo comprenc quan el Real Madrid té un problema, que és que el Real Madrid té un bon equip, i si no fos perquè el Barça el té millor, ho estaria guanyant tot, Llavors, s'han de comprar l'anti-Barça, no? I què hi ha més anti-Barça que el Mourinho? Res. Ara, et compres l'anti-Barça i t'has de menjar les dificultats que té, i a sobre resulta que perds, no? Perquè vostè, imagini's, ser seguidor del Real Madrid, cada vegada que vas al Camp Nou, que vas al Bernabéu a veure el partit contra el Barça, veus la mateixa pel·lícula, i el guió no canvia, és idèntic, no? I això és dur. I a més, doncs, el personatge té les dificultats que té, no? Per tant, no els hi surt bé perquè no guanyen...
Però què s'hi va dir perquè veiessin que seria un foc mediàtic?
Bueno, la seva actitud, la forma com s'expressa, la forma com parla, la forma com va explicar que faria les coses, no? Miri, els entrenadors, i el que diré queda una mica... Potser no queda molt bé, però tècnicament, des del punt de vista organitzatiu, els entrenadors han de ser un fusible. Has de tenir una estructura del club ferma, estable, de llarg termini, i l'entrenador, algunes vegades, l'has de canviar. I no perquè sigui dolent, sinó simplement perquè els resultats són com són, i això és cíclic, etc. Al Real Madrid, el que li ha passat és que no tenen un fusible, tenen un interruptor, ara. Perquè el dia que se'n vagi, se'ls hi paga la llum. Perquè ja no els hi queda res. No els hi queda la direcció esportiva, no els hi queda res. No? I això és d'altíssim risc pel club.
El Madrid està en fallida? Perquè dona la sensació que el club que està en fallida és el Barça. O sigui, la sensació que dona des d'un punt de vista econòmic és que el Madrid sempre està molt millor. No ara, Sempre ha estat millor que el Barça.
Home, jo crec que, fixi's, el Real Madrid té mèrit, Perquè fa temps que no guanyen res i continuen venent esponsoratge i samarretes, etc. No? El poder de la marca és fort, és just dir-ho. Per tant, jo no crec que el Madrid estigui en fallida. Està amb dificultat esportiva, i jo quasi diria amb dificultat sociològica, no? Perquè això d'aquest guany el Barça cada vegada, posis al revés, no? Que vingués al Madrid cada partit ens guanyés.
Calla.
I aquesta és l'única dificultat que jo té, que crec
vostè,
que té.
Vostè, per exemple, era molt observador de la marca, sempre. O sigui, veia la línia negoci. La imatge de Mourinho posant el dit a l'ull de Tito Vilanova, la imatge de Pepe trepitjant el peu a l'entrada aquella de Carballo de l'altre dia, això és una imatge que, des d'un punt de vista de venda, de merchandising, baixa en picat?
En picat no. Això és un desastre a mig termini. El futbol, ho vam aprendre aquests anys, les coses no passen immediatament. Tu perds, no fas les coses bé, i ho comences a notar al cap de 2 anys. I quan guanyes, també, perquè els contractes són llargs, no? Al final, el Real Madrid té un contracte amb Adidas, no? I el dia que algú d'Adidas es pensi, escolti, no sé si li vull pagar tant, per això si va posant el dit a l'ull de la gent, doncs és quan s'acabi el contracte, que igual és d'aquí 2 o 3 anys. No? Per tant, això pren temps. Però jo crec, com vostè apunta, que és un problema per la marca. És un problema perquè la marca l'estan omplint de valors que no són valors esportius.
Com ho està fent Sandro Rosell?
Home, anem guanyant, les coses ens van bé, i jo crec que bé.
Bé. Ho està fent bé?
No, si entrem en el detall de les coses que passen, doncs segur que hi ha coses que es podrien fer diferent, hi ha coses que, òbviament, s'estan fent diferent de quan jo i els meus companys hi érem, però els que estan fent-ho ara són els que saben més, els que tenen més perspectiva, i les decisions que prenguin, doncs segurament estan preses amb més base que algú que s'ho miri de fora.
Ha estat... Li sap molt greu pels seus companys de junta que han hagut d'avalar? Creu que és una injustícia?
Absolutament, absolutament. Jo crec que aquest és el gran error, no? El gran error d'aquests últims temps. El Barça ha millorat en els últims anys de forma espectacular. Jo crec que no ens en recordem, però el primer dia que jo vaig entrar a les oficines del Barça, el crac del club era Javier Saviola, i havíem quedat 6ens, guanyant l'últim dia el Celta de Vigo. Llavors, en aquests anys hem fet un recorregut extraordinari, i els nous gestors han rebut un club extraordinari, no? Llavors, que s'hagin dedicat a anar contra els antics gestors és una cosa que no entenc i que em sembla que està malament i que fa mal al club. Dit això, com que ja està la justícia, doncs la justícia ja farà justícia.
Ja no es pot reconduir, no?
No ho sé. Jo crec que és una miqueta tard, no?
Per cert, parlant de Mourinho, i acabo, Vostè abans em deia que hauria fet coses que no haguessin agradat. Què els hi va dir que volia fer? Era dir, volia tenir el poder absolut de tot?
Sí. O almenys no... Jo crec que no ens el vam creure quan va dir que no volia tenir-lo i que acceptava l'estructura, etc. No ens el vam creure.
Com va dir que faria les coses?
Doncs amb un estil una mica autocràtic, no? Al final, i no ens equivoquem, el Pep Guardiola avui és el millor entrenador de la història del Barça i fa les coses com li sembla, no? Però jo crec que ell té un respecte per la història, per l'estructura, pels que estaven abans, per la filosofia, que ens va semblar que Mourinho no tindria.
Avui ens acompanya Ferran Soriano aquí al Monaracú. Avui la pregunta del dia és si vols que jugui Pepe aquesta nit. Li pregunto també a vostè. Vostè vol que jugui o no?
Miri, per una banda, la veritat és que el que més m'agradaria és que jugués i que no li féssim ni cas.
Va, per això sap que és difícil.
Ja, per això és una utopia, però això seria fantàstic. Que jugui i que l'ignorem.
S'intentarà, però que s'aconsegueixi. Senyor Ferran Soriano, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Espero parlar amb vostè el dia que s'arribi un acord finalment en Qatar Airways, aquell dia suposo que serà festa grossa per celebrar-ho i segurament per convocar una roda de premsa i poder reparlar amb tranquil·litat. Moltes felicitats si s'arriba en aquest punt i en fi, a partir d'aquell moment, l'espera? Aquesta oferta anglesa, l'espera?
No, jo visc el dia. Cada dia és panel.
Sí, però vull dir, d'acord, però no vostè. Ells l'esperarien?
No ho sé.
Gràcies, senyor Soriano.
Gràcies.